Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, després de repetir-ho fins a la sacietat, ara sí que sí, som a les portes del Nadal i Ràdio Estel avui deixarà la seva programació habitual per donar pas als millors moments del seu contingut i a la litúrgia de dates tan assenyalades. Després d'avui, però, prometem tornar amb més i millor a partir del proper 2 de gener del 2024. El 2023 no ha estat, com saben, un any fàcil d'explicar, ni informativament, ni socialment, ni en lo cultural. Però amb esperança, que és l'últim que es perd, esperarem un 2024 millor, molt millor, amb solucions polítiques per habitatge, per exemple, menys gent dormint al carrer, amb pluja i amb solucions eficaces i contundents per un futur més verd, amb menys violència i menys mort i menys guerres. Esperarem explicar-vos la cara més amable de la vida just en l'any en què la ràdio a Barcelona i a tot l'Estat complirà el seu primer centenari. De moment, però, no podia ser d'altra manera els nostres millors desitjos, esperant que tinguin unes bones festes amb amics i famílies, amb riures, brindis i estimes a dojo i una bona sortida i entrada d'any. Som a punt de marxar, però encara no. Ens queda un programa per endavant, per tant, són les 8 i un minut. I qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, en aquest últim programa de l'any i coincidint amb el dia del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal, parlarem de les probabilitats que hi ha de que ens toqui el gordo, del que hem de fer si ens toca i dels impostos corresponents. En parlarem a partir del punt de les 9 amb l'Elisabet Ruiz d'Otres. Ella és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Tot plegat en un dia on també descobrirem quins continguts ens trobarem en el nou número de la revista Catalunya Cristiana, i ho farem com sempre amb la seva sotsdirectora Carme Munté. Uns minuts després i fins al punt de les 11 també analitzarem l'actualitat i ho farem amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer i també barrejarem política i humor amb la tupinada de Judit Caselles. I a partir de les 11, atenció, perquè saludarem a l'actriu i directora Sílvia Munt, que ens presentarà l'obra que està dirigint en aquests dies al Teatre Acadèmia Els Buonaparte. Serà després, a partir de 11:45, quan descobrirem les novetats de la gran pantalla i ho farem, com sempre, amb el nostre expert de capçalera, Víctor Rodrigo. I a partir de les 12 tancarem la gran pantalla i n'obrirem la més petita amb els experts Marc Andreu i David Vidal. Serà just després quan obrirem els micròfons per parlar de safareig amb la nostra experta Júlia Elias. I atenció a això, perquè avui acabarem el programa d'una manera una mica especial. És que jo ja em poso una mica nerviosa, perquè acomiadarem l'any de la millor manera possible i ho farem cantant.
Com cantant?
Cantant.
Però qui canta?
Nosaltres.
A mi no se m'ha avisat d'això,
Doncs t'aviso ara, perquè farem un karaoke en directe a la caravana de Ràdio Estel i atenció perquè comptarem amb la supervisió especial de la gran coach vocal Clara Luna, coach d'Eufòria.
Compte això.
Alerta perquè...
No, compte amb
alerta.
Això. Julué, bon dia.
Bon dia.
Hem escollit cançó, no?
Ah, jo canto?
Sí, home, i tant.
Aquí cantem tots els de la caravana.
Quins nervis. Doncs ara començo a calentar la veu.
Molt bé.
Vinga. Corredoira.
Hola, què tal?
Molt bon dia.
Bon dia.
Un any més vell.
Sí, que no més savi. Ah, tot bé, sí.
Tenim cançó també o no?
No ho sé, m'he quedat en xoc. Ara escollirem una bona proposta.
Val, tu vés preparant. 8:03, comencem, va.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí, Julio, ho fem això de forma oficial, com sempre, no?
Va.
Abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més destacats de la jornada. Júlia, Julio, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Avui divendres el president espanyol es reuneix amb el líder popular Alberto Núñez Feijóo al Congrés a 9:45.
Sí, Sánchez ha acceptat la petició dels populars que proposaven que aquesta cita tingués lloc a la Cambra Baixa, un fet que és inèdit, ja que mai abans el president del govern espanyol i el líder de l'oposició s'han reunit a les Corts i no a la Moncloa.
Tot plegat després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagin acordat una llei de plurilingüisme per garantir als ciutadans poder dirigir-se en català a l'administració.
Sí, les dues parts també es comprometen a negociar una reforma del finançament de Catalunya. En canvi, s'encalla el principal escull de l'independentisme, que és un referèndum.
I la Conferència Episcopal xifra menys de 1.000 casos els abusos sexuals en l'àmbit religiós registrats des de 1940 a Espanya. Així ho detalla, per donar llum, l'informe més complet sobre abusos sexuals a menors en l'àmbit de l'Església a Espanya, fet públic aquest dijous per l'òrgan col·legial dels bisbes.
És el resultat de creuar les dades pròpies obtingudes a les 200 oficines de denúncies a diòcesis i congregacions amb l'auditoria encarregada al despatx d'advocats Cremades Calvo Sotelo, les del Defensor del Poble i també altres fonts institucionals i també periodístiques.
I atenció, perquè avui també és el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Començarà a les 9 del matí al Teatro Real de Madrid.
En total es repartiran 2.590 milions d'euros en premis. El primer, conegut com la Grossa o el Gordo de Navidad, acostuma a sortir cap a les 10 del matí, tot i que hi ha hagut ocasions que ha trigat fins a 11:45.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
El Super Girona és co-líder de primera després de l'empat d'ahir contra el Betis.
L'1-1 al Villamarín deixa els de Michel empatats a punts amb un Real Madrid que no va caure a Mendizorroza. Un gol de Lucas al 93 va donar els 3 punts als blancs, que això sí, són primers per sobre dels gironins pel gol a veres particular.
I de super a super, perquè la Superliga Europea de Clubs comença a caminar.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona llum verd als clubs per poder participar sense sancions en aquesta nova competició. Seran 64 equips, 3 divisions i encara moltes preguntes sense resposta.
Que ara ve de l'actualitat, Núria, de què ens parlaràs avui?
Del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal. Atenció, perquè a pocs minuts de que comencin a girar les boles, donarem la volta a l'actualitat i us explicaré les notícies, històries més sonades i alhora interessants d'aquest sorteig.
Va, de seguida comencen a girar les boles i de seguida us ho expliquem aquí a Ràdio Estel.
Tenim
abans,
el número?
Però...
Perdó.
Tenim el número?
Sí, estic nerviosa.
Sí, jo també.
Us seguirem aquí. Directe tot.
Jo l'he passat per un lloc que dona sort avui, el número.
I per què no ens has avisat?
Pel cap del tècnic.
Oh.
Jordi Carretero, que sempre em dona sort amb moltíssimes coses. Avui també...
Ojo, Pol Corredoira obrint la cartera.
No, no el trobo, el tindré per allà.
Ja comencem. Pol, el vas comprar ahir,
eh? Ah, no, el de la ràdio no.
Vas comprar
un altre que hi havia per allà.
Val.
Bueno, escolta, és el que hi ha.
Sí. Va, tens-hi trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Set minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Com ho tenim avui, això?
Doncs mira, ho tenim que són les primeres hores de l'hivern, que ha començat a les 4:27 d'aquesta passada matinada, i comença l'hivern i ho fa amb una pujada de les temperatures arreu de Catalunya, a causa també del vent que ha estat bufant, un vent que aquesta matinada ha arribat a 149 per hora a Portbou o a 130 a l'Hospitalet de l'Infant, unes ventades que al llarg del dia d'avui han d'anar perdent intensitat, però fan que moltes de les boires que aquests últims dies han afectat les comarques de l'interior desapareguin i que llueixi un sol esplèndid. Per tant, avui sol a bona part de Catalunya, només amb la presència d'algunes boires, ara al matí a punts del Pla de Lleida, però no tan extenses com els últims dies, que s'acabaran d'aixecar. Això permetrà que avui pugin, com dèiem, les temperatures. Aquests últims dies a punts de la costa tenim temperatures de 5, 6, 7 graus. Avui en tenim, per exemple, 13 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona. I les temperatures de cara als propers dies demà baixaran, però a partir de diumenge, Nadal i Sant Esteve, pugen les temperatures a bona part de Catalunya, especialment allà on no hi hagi la boira, perquè l'anticicló serà altra vegada el protagonista els propers dies, i això significa sol a gairebé tot el país, absència de precipitacions, malauradament, i cada vegada presència de més boires a les comarques del Pla de Lleida i de l'interior. Per tant, els propers dies, més boires, més fred a l'interior, i a la resta, temperatures màximes que sempre es mantindran en general entre els 10 i els 15 graus, tot i que avui parlaríem de màximes de 15 a 20 graus.
Per tant, Jordi, els galets i els canelons, amb màniga curta no, però gairebé.
No, màniga curta, al matí farà fred d'hivern, però temperatures doncs, de dia de Nadal o de Sant Esteve que puguin estar al voltant dels 14, 15, 16 graus a molts punts de Catalunya, doncs, home, mànigues de camisa, pràcticament, per tant, molt de fred al centre del dia no farà, però excepció. Si ens escolteu des de les comarques o penseu els propers dies estar cap a les comarques del Pla de Lleida, hi haurà màximes en aquests indrets els propers dies de 5, 6, 7 graus, que és per abrigar-s'hi força.
Jordi, les pluges, com les tenim?
Doncs per enlloc, vaja, els mapes a més dies vista, de fet, no es veuen per enlloc. Sí que aquests últims dies ha plogut, ha nevat una miqueta cap al Pirineu, però de moment continuem amb aquest anticicló, que està amb nosaltres doncs, durant bona part d'aquest mes de desembre, i ja et dic que la setmana setmana que ve, Nadal, Sant Esteve i els propers dies, no hi haurà canvis. Per tant, la setmana que ve, de pluges, tampoc en parlarem.
El que sí que esperem és que aquest 2024 que ara arribarà sí que ens en porti de pluja. Jordi Miralles, moltíssimes gràcies, com sempre, i molt bona ràdio també, com sempre, i molt bones festes.
Igualment a tots vosaltres. Bon dia i bon Nadal a tothom.
9 minuts, gairebé 10, que passen de les 8. També volem conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. S'ha reobert el carril a la B20 entre Vallcarca i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per l'accident que fa acumular encara 5 quilòmetres de congestió des del nus de la Trinitat i afecta també un tram curt de lentitud, l'entrada a Barcelona des de la C58, però també es talla un carril a la Ronda Litoral en sentit nord arribant al nus de la Trinitat i es provoquen cues als trams de Sant Adrià i al Bon Pastor. Per tant, en general, s'ha complicat l'accés al nus de la Trinitat de Barcelona per les dues rondes, amb congestió de 5 quilòmetres més en sentit nord a la B20 des de Vallcarca. També hi ha uns vehicles apartats al voral, a la C32 per un altre accident a l'altura de Gavà, provocant intensitat de circulació, i els trams habituals, en general, avui poca cosa, ara amb més densitat, tant a la C58 a Ripollet en sentit nord o a l'enllaç de la B23 i la 2 a Sant Joan d'Espí. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex Sanaguja. Hola, hola.
Hola, hola, què tal?
T'has preparat la veu avui?
Home,
sabries cantar-m'ho, sí. Això, no?
El què? El... no. Com es fa això?
Pel corredoira sabria cantar-ho.
A veure, passa cap aquí. 15.194.
Molt bé,
doncs mira.
No t'ha canviat la veu, eh?
Igualito.
El número que tenim a la ràdio. Jo ja me l'he posat aquí. Escolta'm.
El niño de San Ildefonso.
Esperem que toqui això, eh?
Radio Estel.
Escolta'm, aquí li donem... Entre niño de San Ildefonso avui i vedet.
Jo pensava que
l'havies... Del Molino.
Pensava que l'havies... Ah, sí, perquè s'ha posat... Com és l'aniversari, l'hem customitzat.
Sí.
Amb la boa aquesta, que val per tot.
Sí, sí, sí. Boa constrictor.
Val per tot. Escolta, jo pensava que el dècim l'havies passat per la xepa de Pedro Sánchez.
No.
Que és la moda.
L'he passat per
la calva de carretero.
Sí.
És equivalent, no? Pel xepa, Pedro Sánchez, calva, carretero, més o menys.
Equival. Equival. Nostre president. Carretero, el nostre president. Escolta, bon dia, sí. Avui aquí.
Home... Tu ho has dit a la teva entrada, a la teva editorial, als treballadors de Ràdio Estel, que avui sí, avui després de deixar-nos la pell, des del setembre agafem uns dies de vacances.
És una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto...
S'ha de ballar així.
Gràcies a Dios.
S'ha de ballar amb els dits junts i ballant així.
Sí, o dits junts i fent això que
sí, feia submarinisme
radiofònic.
Luis Aguilé.
O punys tancats, que també fa...
Punys tancats
molt...
també. No sí, sé sí, per què no tenim aquí una càmera fi. I un streaming, perquè la gent es perd un espectacle meravellós.
Sí, ja
bueno, mesos d'intentar agafar el tranquillo a tot, de nous equips, de directes per un tubo, d'enregistraments, de guions, de sorteig, de mencions de producció, de metges, de girocletes, de González, de l'arròs, del Toscano, de seccions, de fabricació pròpia, de reportatges, del Budiu.
Bon dia.
D'entrevistes digestives de Virgili, de Jiménez, de Ramon, de Bona Tarda, amics i amigues, de Trotamundos, d'Escola de Família... 4 mesos de directe non-stop. Els de la família de Radio Estel ens agafem uns dies per respirar, per recuperar veus i neurones.
Fa falta.
Jo crec que hem perdut unes quantes sí, en la bugada. I per tornar més frescos que mai el dia 2, eh? El dia 2. Per cert, que no us deixem sols, ja ho has dit, tindrem refregits diversos amb els millors moments de la caravana, del fabricació i del sense distància i molts moments de música i litúrgia marca de la casa. Per tant, bon dia, que marxem de vacances.
És una cosa que el que sí continua en rigorós directe, com sempre,
sí,
és el Trotamundos d'aquesta casa.
Home, Trotamundos sempre sent...
Mercadal.
Mercadal ve aquí a les 6 del matí els dissabtes.
Absolutament.
I marxa cap a la 1.
No, no, és així.
I
el que
i
vinga, és...
I anem fent. Sempre sent rigorós directe.
Escolta, qui necessita vitamines a part del Mercadal aquest...
Mira...
Aquestes festes, vaja.
Avui...
No, avui no.
Avui...
Avui?
No, i aquestes festes també, perquè això va per llarg.
Jo crec que sí.
Els espectadors de les notícies nocturnes de Telecinco.
Terrible.
Pedro Piqueras s'ha jubilat.
Terrorífico.
S'ha jubilat i ahir va ser...
Inaudito.
El seu darrer informatiu en directe.
Terrible,
apocalíptico, dantesco.
Podríem estar així?
Deprimente.
Fins les dues del migdia, eh?
Dient adjectius sí, terribles i apocalípticos. S'ha jubilat Pedro Piqueras després de 51 anys de carrera. Volia marxar sense fer gaire soroll i no el va fer, però molta gent l'ha fet per ell, el soroll, amb el reconeixement unànim de companys i seguidors. Un soroll bonic, bonic, respectuós. Soroll de l'afecte de tantíssima gent. Pedro Sánchez inclòs. Ep. Ha fet un tuit, Pedro Sánchez. Acomiadant-se de Pedro Piqueras. Així va ser, així van ser les últimes paraules de Piqueras en despedir l'informatiu.
Por mi parte me voy con el mejor de los recuerdos, que es el, pues el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.
Y hasta siempre, Pedro.
Me voy
Piqueras.
Jubilado.
La jubilació és terrible.
Terrible jubilació.
Què farà ara? Què farà ara Pedro Piqueras?
Passar-s'ho bé, escolta'm, que s'ho ha merescut.
A les 9 de la nit no sabrà què fer. També va recordar i va agrair el seu pas per Radio Televisió Espanyola amb Pilar Miró, amb qui va començar el seu pas pel diari Pueblo, o també els seus inicis, el seu pas per Antena 3, on també va explicar el que passava cada dia i, per descomptat, els seus 18 anys.
Epa.
18 anys, eh? A Mediaset, el Pol Corredor no conegut una altra cosa.
Correcte.
No, és així.
De Pedro Piqueras, al capdavant de l'informatiu de la nit, dos minuts de recordatori només, en què ha agraït els qui alguna vegada han estat amb ell i han treballat amb ell, també tècnics i guionistes i periodistes i de tot. Gran Pedro Piqueras, vitamines, ja res serà tan terrible ni tan apocalíptic.
Mira, és
que ara
Rafa,
passaran
jo,
coses,
exacte, jo,
i diràs... Va,
no, no val no la
passa,
pena.
No, sí, sí, sí. No passa res.
Jo de Pedro Piqueras recordaré moltes coses, però el que més recordaré...
Les cares quan tornaven del
Sálvame.
Era molt divertit.
No, no, allò. Absolutament.
Perquè hi havia una pausa dramàtica. Home. Acabava el Sálvame, ell estava allà al·lucinant...
Exacte.
I
el deixàvem punxat en directe. Eh?
Necessitava 3 segons per reendreçar-se el cervell.
Exacte, era una mica així.
Sí, és així.
Ai, en fi, terrible.
Apocalíptic.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Bueno, a molta gent. De fet, moltíssima. A tota la gent que avui no li tocarà la loteria.
Yo vivo de la ilusión, ilusionista, el famoso prestidigitador, el de las en la manga que rompe la baraja, atrévete a partir menos, no me llames iluso.
Clar, avui tothom amb la il·lusió, però tenim aquesta cita també amb la desil·lusió. Hi ha gent que té 234 dècims per la loteria de Nadal perquè compra tot, eh? No sap dir que no, i clar, que si la de l'escala, que si la del treball, que si la del cole, que la de l'equip del cole de futbol, la de l'equip del cole de patinatge, la de l'equip del cole, saps? Cada equip del cole hi ha una loteria allà, la de la carnisseria, la del grup de cunyats, la del grup de diàlisi, o sigui, tothom té...
Rafa!
Tothom té... cada grup que tu toquis i trepitgis, n'hi ha una loteria i no sabem dir que no. Hi haurà uns quants escollits que viuran la màgia, però molts d'altres que no. En fi, mala sort, amic, ja us ho dic ara, perquè la majoria no us tocarà la loteria. No vull ser jo qui...
La majoria no els tocarà la
no
loteria.
No els tocarà la loteria. Ara. Doncs aquí vam tenir un assaig ahir amb el sorteo de la nostra panera col·laborativa,
sí,
que va tenir 5 premiats.
Epa.
I moltíssima gent decebuda i cabrejada. Entre elles no està Júlia Julbe, que va ser premiada.
La Julbe li va tocar la grossa con reintegro.
Però pensa que t'ha tocat ahir i ara ja és més complicat, eh?
Bueno.
Per cert, informatiu no sé què ha fet, darrerament.
De què?
Home, ahir li va tocar la Julbe, a la Judit.
Ah, sí.
Algo més d'informatiu
bueno,
que va tocar.
Bueno, perquè són...
El mag de Catalunya Cristiana també li va tocar.
Són la niña de los ojos de la ràdio, los informativos. No?
El Didac, que és qui paga.
Ah, també.
Havia de tocar-li, també t'ho dic.
Estic començant a pensar que està tot molt amanyat.
No.
Podria ser.
No.
Boles calentes.
Tira. No sé per què.
Ceferín, de Radio Estel.
Ai.
Qui va treure les boles? Sac.
Carretero. També va estar, no?
Carretero?
Sí.
Hi havia boles calentes, Carretero?
Bueno, vulguis saber-ho.
Avui tenim boles calentes o...
He de començar un informatiu, no sé com fer-ho.
No, res, ara et centraràs.
Sí?
No et preocupis. Ara surto jo per la porta i tot torna una mica a la normalitat.
Pendents avui de les boles, eh?
Sí, les boles avui són importants.
Perfecte, anem a l'informació.
La caravana, l'informatiu.
19 minuts que passen de les 8 del matí i avui us comencem explicant que el president espanyol reuneix aquest matí amb el líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Això serà al Congrés a 9:45, Júlia.
Sí, Pedro Sánchez ha acceptat la petició dels populars que proposaven que aquesta cita tingués lloc a la Cambra Baixa. És un fet inèdit, ja que mai abans el president del govern espanyol i el líder de l'oposició s'han reunit a les Corts i no a la Moncloa. L'ordre del dia d'aquesta reunió inclou la renovació del Consell General del Poder Judicial, el nou sistema de finançament i la reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el concepte disminuït. Està previst també que Feijóo li demani pels pactes amb els independentistes.
Tot plegat després que el president del govern espanyol i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acordin una llei de plurilingüisme per garantir als ciutadans poder dirigir-se en català a l'administració i que serveixi també per garantir l'ús del català a l'escola. Les dues parts també es comprometen a negociar una reforma del sistema de finançament de Catalunya. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia, bona sintonia entre els dos presidents. Després de reunir-se durant més d'una hora al Palau de la Generalitat, Sánchez treu pit d'haver normalitzat les relacions amb Catalunya, mentre que Aragonès fa bandera que la negociació amb el govern espanyol dona fruits. Els dos presidents tanquen fins a 5 acords, aprovar una llei orgànica per garantir el català a l'administració pública i a l'escola, convocar una nova reunió de la taula de diàleg el primer trimestre del 2024, el traspàs a la Generalitat de l'ingrés mínim vital, l'impuls d'un centre tecnològic de xips a Catalunya i acordar el calendari per avançar en el traspàs de Rodalies, tot plegat, quan Aragonès es mostra favorable que Esquerra doni suport als pressupostos generals de l'Estat.
Els dos presidents que també s'han mostrat disposats a negociar un nou finançament per Catalunya, com dèiem, però que, en canvi, no es posen d'acord amb el principal camp de batalla de l'independentisme, la celebració d'un referèndum a Catalunya.
Sánchez fa dies que contempla la possibilitat que hi hagi una reforma del sistema de finançament que beneficiï Catalunya i, de fet, ja va acordar per la investidura una condonació del 20% del deute de la Generalitat amb l'Estat. De moment no ha concretat quina és la seva proposta, però sí que s'ha obert a desplegar una hisenda pròpia per Catalunya.
Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está por desarrollar, pero que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cuestión distinta es cómo se materializa. Pero, insisto, creo que lo relevante es que si vamos por esa senda, pues podremos avanzar en la resolució del conflicte polític.
Aragonès frisa perquè hi hagi una reforma fiscal favorable a Catalunya. En concret, li agradaria que la Generalitat pogués recaptar el 100% dels impostos.
Jo li he plantejat al president Pedro Sánchez les necessitats de que Catalunya tingui tota la sobirania fiscal per una qüestió de dret, per una qüestió de que és el dret de qualsevol país poder disposar tots els seus recursos, però també per una qüestió de necessitat i oportunitat pels reptes d'aquest país.
On no hi ha acord, però és amb la celebració d'un referèndum. Per Sánchez és un no rotund, per l'independentisme és primordial.
Gràcies, Judit. Mentrestant, des de Junts per Catalunya es mostren molt crítics amb els resultats de la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès aquest dijous a la Generalitat, Júlia.
Sí, és per això que ha demanat concrecions, perquè diuen no sigui una operació estètica del govern espanyol. El portaveu de Junts, Josep Rius, en declaracions als mitjans, ha denunciat que ressuscitar la taula de diàleg és una via esgotada.
Ressuscitar la taula de diàleg és insistir en una via que és esgotada. Hem entrat en una etapa nova. Des de Junts per Catalunya som exigents i serem també autoexigents amb nosaltres mateixos, però també amb l'altra part, en el sentit de que hi ha d'haver un verificador, un mecanisme de verificació internacional que acompanyi aquests acords.
I a tot plegat, el Partit Popular tornaria a guanyar les eleccions espanyoles si es fessin avui. És el que diu el baròmetre del CIS, que s'ha publicat aquest mateix dijous. Els populars tenen ara un avantatge de gairebé un punt i mig per davant del PSOE.
Sí, és pràcticament la mateixa distància que les darreres eleccions al Congrés dels Diputats. Avui Alberto Núñez Feijóo tindria el suport del 33% dels espanyols, mentre que Sánchez s'enduria el 31% dels vots. Sumar, amb un 11,8% d'estimació de vot, recula lleugerament respecte a les eleccions del mes de juliol. Qui pateix, però una davallada més pronunciada, és Vox, que es queda amb un 8,5% dels suports en comparació amb el 12,3% que va aconseguir el 23J. I pel que fa als partits catalans, Esquerra guanya una dècima respecte al juliol amb un 1,9% d'intenció de vot, mentre que Junts, en aquest cas, baixaria amb un 1,3% respecte a l'1,6% de les passades eleccions.
Tot això l'endemà que el Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, ha aprovat per unanimitat una declaració contra les comissions d'investigació investigació que s'han impulsat al Congrés sobre la lawfare, els jutges demanant que no se'ls convoqui per comparèixer.
El document signat pels magistrats remarca que els jutges no tenen cap mena d'obligació de comparèixer, encara que siguin cridats a fer-ho. D'altra banda, diu a qualsevol magistrat que si li arriba una situació del Congrés o del Senat, ho comuniqui al mateix Consell General perquè aquest li denegarà l'assistència.
I per la seva part, el president del Tribunal Suprem, Francisco Marín, ha reclamat aquest dijous al ministre de Presidència, Félix Bolaños, que posi tots els mitjans al seu abast perquè acabin els atacs al poder judicial.
Marín ha traslladat la petició a Bolaños durant la reunió que han mantingut en el marc de la ronda de contactes institucionals del ministre des de l'assumpció del càrrec. La demanda de Marín ve a tom, entre d'altres, per les declaracions de la diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, acusant de lawfare alguns magistrats. També es produeix en el context de les peticions que fan els grups independentistes perquè compareguin aquests jutges que dèiem ara les comissions d'investigació de Pegasus i de l'Operació Catalunya.
El govern, patronals i sindicats han acordat mesures socials per als pressupostos del 2024. Segons Avançat Europa Press, avui anunciaran el pacte després de la reunió a Palau entre Pere Aragonès, Roger Torrent i els agents socials.
I entre les mesures hi ha l'elaboració d'un índex de revalorització anual per l'indicador de renta de suficiència de Catalunya, que el 2024 arribarà al 4%, com ha avançat aquesta agència de notícies. Govern i agents socials compareixeran a partir de les 11.
I fem un apunt en política municipal perquè Elisenda Alemany serà la nova presidenta del grup municipal d'Esquerra Republicana a Barcelona en el marc de la remodelació forçada pel comiat d'Ernest Maragall al capdavant de la formació.
El partit ha anunciat la substitució i ha afegit que Jordi Castellana serà el nou portaveu, càrrec que fins ara ostentava Alemany, i Jordi Corones, en aquest cas, serà el portaveu adjunt. El relleu de Maragall, que també plega com a regidor de l'Ajuntament, es farà efectiu al ple municipal que tindrà lloc aquest matí. Rosa Surinyac, que ja va ser regidora l'anterior mandat, s'incorporarà també al grup municipal en substitució de Maragall. El Republicà ha estat president del grup al consistori en els darrers 4 anys i mig, després de la victòria de les municipals al maig del 2019.
I us expliquem més qüestions perquè un informe del relator especial de l'ONU pels afers de les minories, el canadenc Fernand de Barents, alerta a l'estat espanyol que les sentències contra el català a l'escola poden vulnerar la normativa internacional de protecció de les minories lingüístiques i l'insta a prendre mesures contra la desprotecció de la llengua catalana.
D'aquesta manera, l'ONU mostra la seva preocupació per la situació del català en el sistema educatiu i demana a Espanya que revisi la seva actuació, tant política com també judicial, per possible incompatibilitat amb la normativa internacional de no discriminació lingüística i també de protecció de les minories nacionals. Aquest informe inclou un annex de 4 pàgines amb tota la normativa internacional que protegeix les minories lingüístiques i que l'Estat podria estar incomplint.
Precisament sobre la immersió lingüística en parlava ahir des d'aquest mateix programa l'expresident de la Generalitat de Catalunya, José Montilla.
Jo crec que el problema que té l'escola catalana, que té un problema seriós, com hem vist ara en PISA, el problema que té no és la immersió. La immersió jo crec que ha estat útil. Ara, el problema del català no està a l'escola, està al carrer.
I encara sobre llengua catalana, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha apostat aquest dijous per redoblar els esforços per aconseguir l'oficialitat del català a Europa durant el 2024.
Així mateix ha promès que es continuarà treballant tant amb el govern espanyol com amb el belga, país que ostentarà a partir del mes de gener la presidència rotatòria de la Unió Europea. Són declaracions des de Madrid, on ha anat a reunir-se amb l'ambaixada belga per tractar aquesta qüestió.
Treballant en els propers mesos, tant, insisteixo, amb el govern espanyol, insistint i exigint que no es baixi la guàrdia, que no s'aturi aquesta pressió política i aquest treball tècnic, i que és el govern espanyol qui té els recursos, les capacitats d'incidència en el Consell de la Unió Europea.
Serret, a més, ha defensat que Bèlgica és un país que històricament ha cuidat el multilingüisme i el respecte també per les llengües. La consellera també ha fet balanç de l'activitat desenvolupada els darrers mesos i ha destacat que s'han fet 7 viatges centrats en el futur del català i més de 30 reunions d'alt nivell.
I canviem de qüestió perquè la Conferència Episcopal xifra menys de 1.000 casos d'abusos sexuals en l'àmbit religiós registrats des de 1940 a Espanya. Així ho detalla per donar llum l'informe més complet sobre abusos sexuals a menors en l'àmbit de l'Església a Espanya, fet públic aquest dijous per l'òrgan col·legiat dels bisbes. És el resultat de creuar les dades pròpies obtingudes a les 200 oficines de denúncies a diòcesis i congregacions amb l'auditoria encarregada al despatx d'advocats Cremades Calvo Sotelo, les del Defensor del Poble i altres fonts institucionals i periodístiques.
Per donar llum, xifren 806 els casos registrats, dels quals 363 han estat provats o tenen alta versemblança amb tots els casos registrats des de l'any 1940. Aquests 363 s'afegeixen als 118 que han acudit únicament al Defensor del Poble i 345 dels 545 testimonis recollits en aquest cas pel diari El País. Al costat de l'informe de Cremades, una vegada eliminades les duplicitats, la xifra total està per sota del miler. Es tracta d'un material viu que s'anirà actualitzant tant en xifres com en qualsevol millora en protocols d'atenció, reparació, prevenció i formació vigents.
I atenció, un dia com avui, perquè és dia 22 i d'aquí poca estona, a les 9 del matí, començarà el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal i tornarem a escoltar això.
5.494 milions d'euros!
En total es repartiran 2.590 milions d'euros en premis, Júlia.
El Teatro Real de Madrid ha obert les seves portes fa pocs minuts, al punt de les 8, per tal que comencessin a entrar tots els espectadors que no s'han volgut perdre aquesta jornada. Serà 9:15, ara mateix, quan els famosos bombos i els nens de Sant Ildefonso seran traslladats ja a l'escenari per donar el tret de sortida al sorteig, que començarà a les 9 en punt. El Gordo sol sortir normalment cap a les 10 del matí, tot i que hi ha hagut alguna ocasió en què la seva sortida s'ha retardat fins a 11:45.
Per cert, que hi parlàvem des d'aquest programa amb la Manoli. La Manoli és una de les típiques persones que és la primera a entrar. Avui entrava la segona, ens ho va explicar, i ens va explicar en primícia com aniria vestida. Em sembla que tenim alguna fotografia, jo diria que des de xarxes socials, si poden penjar-la, que la pengin, i així la veiem tots, tots plegats.
I de fet, Joan, hi ha molta gent que passa la nit a fora, que això em sembla increïble.
Imagina't.
Per ser el dels primers.
No, no, la Manoli estava des del 7 de desembre a la porta.
Què dius?
Lo que oyes, querida.
Molt bé.
En fi. Va, repassem els premis que poden tocar i les quantitats de dècim adquirit.
El Gordo repartirà 4 milions d'euros, 400.000 per cada dècim adquirit. El segon premi serà 125.000 euros per dècim i el tercer 50.000. A partir d'aquí es repartiran 2/4 premis de 20.000 euros i 8/5 premis de 6.000. A més, encara hi haurà altres possibilitats de guanyar diners al reintegrament, als premis per aproximacions i encertar les centenes del primer, segon, tercer i quart premi o l'encert a les dues últimes xifres del primer, segon i tercer premi.
Al llarg d'aquest matí ja serem molt pendents d'aquest sorteig i us n'explicarem l'última hora. De moment, però, en plana internacional, aquest dijous parlem de males notícies a Europa. 15 persones han mort i 24 han resultat ferides, 11 d'elles molt greus, en un tiroteig a la Universitat Carolina a Praga.
L'autor de l'atac és un estudiant de la facultat de només 24 anys que actuava sol i que posteriorment es va suïcidar. Precisament, la policia havia rebut l'alerta que un noi es desplaçava a Praga i posteriorment la policia txeca era notificada de nou per la mort d'una persona a la localitat de Houston, a la República Txeca, que resultava ser el pare del francotirador. El nombre de víctimes converteix aquest tiroteig en un dels més violents de la Unió Europea i el més tràgic de la història recent de la República Txeca. Davant d'aquesta situació, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expressava la necessitat de reforçar la seguretat a Europa per evitar atacs similars.
I mentrestant tornem a Catalunya perquè el Consell Escolar ha lliurat al Departament d'Educació l'informe que va elaborar sobre l'ús del mòbil als centres educatius després dels debats que ha fet arreu del territori i amb tots els sectors de la comunitat educativa.
Un text que aposta perquè hi hagi un marc que sigui únic, clar i com més concret millor per no promoure diferències entre els centres escolars. També es demana que sigui restrictiu, aspecte en què una part dels docents i de les famílies hi posen en aquest cas més èmfasi. La majoria dels sectors però creuen que aquest marc general s'ha de poder concretar en funció de la realitat de cada centre, tot i que una part del sector docent defensa que sigui el mateix Departament d'Educació que concreti aquesta regulació.
I entre 50 i 100 persones malaltes es poden beneficiar de la donació d'un òrgan o un teixit d'un cadàver. Per això és tan important la tasca que fa l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Gairebé una de cada quatre donacions que rep el Banc de Sang i Teixits venen d'aquests centres. Ens ho explica tot plegat en Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. L'Institut només està per darrere de l'Hospital de Bellvitge, el Clínic i el Vall d'Hebron en donacions, els grans hospitals del país. El 2022 va ser un any de rècord pel que fa a obtenció de teixits. Però el director de l'Institut, el doctor Eneco Barberia, ho relativitza. Diu que al final tot depèn dels cossos que reben i si més endavant aquesta xifra baixa no significa que sigui dolent. Barberia explica que la majoria de casos que es descarten es fa per criteris mèdics.
Bàsicament no hi ha negatives familiars, ni tampoc contraindicacions ni judicials, ni forenses tampoc, No. El problema fonamental són les condicions clíniques, el temps, això és el que fonamentalment marca. És un supertreball el que fa, i s'ha de reconèixer.
L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha fet públiques aquestes dades perquè vol explicar a la ciutadania la feina que fa més enllà de les autòpsies, que només representen el 5% de les més de 100.000 actuacions que han fet. Per exemple, l'Institut comparteix molta informació amb els especialistes per investigar i prevenir casos de mort sobtada, sobretot entre els més joves, i també s'ha sumat al protocol de prevenció del suïcidi per estudiar i evitar nous casos.
Gràcies, Pau. I l'Institut de Medicina Legal també s'encarrega d'atendre les dones que han sigut agredides sexualment davant l'augment de les denúncies. L'Institut ja ha fet més de 1.500 reconeixements urgents aquest 2023. Això és un increment del 40% en comparació amb els reconeixements fets el 2021, Júlia.
Sí, l'atenció mèdica davant dels casos de violència sexual és una tasca vital. En primer lloc, per evitar revictimitzar la dona que hagi patit l'agressió i també per recollir el màxim de proves i facilitar la investigació policial i també judicial per trobar els agressors sexuals. Perquè l'atenció a les víctimes a tot l'Estat funciona com ja es fa a Catalunya. El Consell Interterritorial de Salut ha aprovat un protocol d'actuació comú. L'objectiu és oferir una atenció sanitària integral a les víctimes que s'apliqui tant a les conseqüències físiques com a les psicològiques i també les socials i que sigui àgil i respectuós amb les persones que han patit violència sexual. Entre les diferents pautes marcades, les víctimes hauran de ser ateses en un espai d'intimitat i també confidencialitat. Tota la recollida de mostres es farà en un sol moment, cosa que a Catalunya ja es fa, i també s'unificarà tot el registre historial i seguiment de les conseqüències de l'agressió sexual. A més, es formarà el personal sanitari perquè apliqui correctament el protocol i pugui detectar casos en cas que tingui sospites d'estar tenint una víctima.
I en vam parlar fa pocs dies en aquest programa amb el conseller Joan Ignasi Elena. Els Mossos d'Esquadra, doncs, reforçaran finalment el patrullatge a Calella a partir d'aquesta setmana. L'objectiu, aturar l'activitat del grup delinqüencial que acumula més de 260 detencions des del maig. Quins altres acords, però, s'han assolit, Júlia?
Doncs mira, l'alcalde de Calella, Marc Buch, i el director general de la policia, Pere Ferrer, han acordat que els agents que patrullen a la zona facin hores extres. També està previst que es destinin al municipi agents de la unitat ARRO. I de cara a l'estiu, la previsió és ampliar la plantilla destinada a l'Almaresme. Marc Buch, alcalde de Calella, ha expressat la seva satisfacció pel compromís d'Interior de reforçar aquesta presència de Mossos.
Podríem estar més satisfets, evidentment, però com a alcalde estic satisfet perquè he aconseguit arrencar un compromís a la Direcció General de la Policia per doncs, fer aquest dispositiu especial, que és el que nosaltres volíem.
En paral·lel, l'Interior s'ha compromès també a parlar amb la Fiscalia perquè el Ministeri Públic incrementi les peticions de presó preventiva en els casos dels detinguts més reincidents.
I a Barcelona, l'Audiència ha arxivat la querella penal contra l'exalcaldessa de Colau i la regidora Janet Sanz per la superilla de Consell de Cent. La denúncia la va presentar l'exarquitecte municipal de Barcelona, Josep Antoni Acevillo.
La justícia considera que, tot i la sentència civil que veu irregularitats a l'aprovació de les obres per fer la superilla al carrer Consell de Cent, no es pot considerar que Colau ni Sanz van cometre malversació de fons. Des de Barcelona en Comú, la portaveu Janet Sanz ha celebrat aquesta decisió.
On hi ha verd urbà que ens ajuda a baixar les temperatures, no és un delicte. És un encert. És el que han de fer les ciutats. Però en cap cas és un delicte. El que és un delicte és seguir proposant que les ciutats han de continuar sent llocs per on només passin vehicles i aparquin vehicles i, a més, puguin anar a unes velocitats que posen en perill les nostres vides.
Sanz ha tirat d'ironia i ha dit que si quan estaven al govern anaven a una querella per setmana, ara que estan a l'oposició, la justícia els arxiva una causa setmanalment. Ha celebrat que això reconeix que van fer bona política i han demanat al Partit Socialista de Jaume Collboni que segueixi per aquest camí i deixi de mirar a la dreta i a Xavier Trias.
I finalment, en plana cultural, us expliquem que la Sociedad de la Nieve de Bayona continua en pas ferm cap a Hollywood després que l'Acadèmia l'hagi seleccionat entre les 15 pel·lícules que optaran a l'Òscar a millor pel·lícula internacional i a 3 categories més.
El film supera així la primera fase de la cursa en aparèixer la popular shortlist, però encara s'enfrontarà a una segona selecció. En aquest cas serà el pròxim 23 de gener quan es faran públiques les 5 candidates definitives. A banda de millor film internacional, la pel·lícula del barceloní també ha entrat el primer cribatge de cintes que opten a l'Oscar pels millors efectes visuals, pel millor maquillatge i perruqueria i per la millor música original.
Per cert, no us ho perdeu. Avui, Juan Antonio Bayona, al Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga, i no només Juan Antonio Bayona. Bayona contra Bayona. Tindrem
no
els dos germans aquí a Ràdio Estel, Mercè Raga, que farà una esplèndida conversa amb ells dos. Mentrestant, us expliquem també millors moments, música i litúrgia marquen la programació de Nadal i Any Nou a Ràdio Estel. La graella nadalenca estarà en antena del 25 de desembre fins l'1 de gener. El dia de Nadal, Ràdio Estel oferirà una programació especial, això sí, amb la litúrgia com a protagonista.
Sí, a 8:45 del matí hi haurà les laudes, la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a les 11 i les vespres a les 6 de la tarda. La resta del dia, la cadena oferirà una curada selecció musical. El dia de Sant Esteve, la litúrgia torna al horari normal i la resta del dia hi haurà música. El 27, 28 i 29 de desembre, de 10 a 2, podreu escoltar l'equip de la caravana i de 3 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, oferiran els continguts més destacats, divertits i curiosos que han viscut fins ara. I el Sense Distància emetrà les entrevistes més interessants. Això serà a partir de les 6 de la tarda. I quan falti un quart d'hora, per les 7 i fins les 8, Ràdio Estel tornarà a oferir la litúrgia amb les vespres des de l'abadia de Montserrat i després amb la missa des de la catedral de Barcelona. Quan acabi fins l'endemà, hi haurà la millor música dels 60 fins a l'actualitat i serà la protagonista amb el Cocodril Club i la nostra Fórmula Estel.
I els caps de setmana, tant dissabte com diumenge, la programació religiosa tindrà diversos moments destacats. Destaca la missa per la família oficiada pel cardenal Omella, que el dia 30 de desembre Ràdio Estel retransmetrà a les 8 del vespre des de la Sagrada Família i diumenge des de la Catedral de Barcelona.
A les 7 del matí hi haurà el Rosari, les laudes des de l'abadia de Montserrat i a partir de 3:45 de la tarda i fins les 8 amb les vespres des de Montserrat i la missa. De cara a diumenge, de 10:45 a la 1 del migdia es podrà escoltar la taula de l'Evangeli i després el diumenge a Montserrat. I pel que fa als programes, dissabte podran escoltar de 8 a 9 Sons de la Terra i Escola de Família i diumenge ens acompanyaran Tot Sardana, la taula de l'Evangeli i el diumenge a Montserrat.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
41 minuts que passen de les 8 del matí. Plana Esportiva.
La caravana.
I ara sí, Super Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
El Super Girona és co-líder de primera després d'empatar 1 contra el Betis al Benito Villamarín.
Regust amarg pels catalans, que pràcticament no havien patit en cap moment del maig després d'avançar-se al marcador. Era Dobic, el 39, qui des del punt de penal aconseguia enganyar Ruiz Silva per fer pujar el 0-1 al marcador. David López, que renovava, recordem, aquesta setmana fins al 2026, havia de ser substituït per lesió. En el seu lloc entrava Juanpe. Ja a la segona meitat, quan semblava que el resultat no es mouria, Petzela, després d'uns quants rebots a la sortida d'un córner, marcava l'1-1 pel Betis al final del maig. Tot i l'empat, Mitchell fa un balanç molt bo d'aquest primer tram de la temporada.
La temporada creo que hemos hecho una primera parte de la temporada increíble. Al nivel de los mejores equipos del mundo y creo que al equipo no le quiero poner un sobresaliente porque siempre hay cosas que mejorar, pero es un notable alto, muy muy alto y yo creo que toda la afición estará orgullosa.
Ara el Girona és segon, empatat a 45 punts amb el Real Madrid.
Un Madrid, per cert, Pol, que s'imposava a l'Alavés gràcies a un gol en el temps afegit.
Els de Carlo Ancelotti, experts a marcar els últims minuts de partit, obtenien el premi al temps de descompte en una jugada pilota aturada on Lucas Vázquez rematava tot sol a la sortida d'un córner. Resultat final de 0-1. El partit estava marcat per l'expulsió de Nacho després d'una acció molt perillosa sobre Samu. Trepitjava el defensa madrileny al turmell del Malillenc, que era castigada directament amb vermella després de revisar-se pel VAR. Això sí, a Ancelotti no li agrada aquesta decisió.
Lo de Nacho ha sido una falta que el árbitro ha visto como una tarjeta amarilla, el VAR ha visto como una tarjeta roja y punto. Creo que esto es el problema del fútbol, que a veces el VAR decide lo que no decide el árbitro.
Els blancs són líders pel gol a veraix particular.
Així es tancava la 18a jornada de Lliga i es disputaven els últims partits de l'any a la competició, a excepció de l'aplaçat Atlètic de Madrid-Sevilla, que tindrà lloc el proper 23 de desembre.
La jornada culminava amb empat a 0 entre el Cádiz i la Real Societat i amb la victòria del Mallorca sobre l'Osasuna per 3-2, a més dels ja esmentats partits del Girona i el Madrid. D'altra banda, serà aquest dissabte quan es disputi oficialment l'últim partit de Lliga del 2023. Es tracta de l'enfrontament aplaçat de la quarta jornada de Lliga, que tindrà lloc 4 dies després de l'empat a 3 de l'Atleti amb el Getafe. Si l'Atlético de Madrid guanya, empatarà punts amb el Barça a la classificació.
I atenció, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó al Barça i al Madrid i considera que la UEFA no pot impedir la Superliga.
Y constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación en el territorio de la Unión de una nueva competición de fútbol de clubes.
La sentència suposa un abans i un després al futbol. El tribunal diu que hi ha un abús de poder de la UEFA i la FIFA i que aquests no poden exercir un monopoli sobre el futbol europeu de clubs. També recorda que no pot sancionar els equips participants de la Superliga que també formin part de les competicions UEFA o FIFA.
Però per què és important aquesta sentència, Pol?
Perquè eximeix els clubs que vulguin participar a la Superliga de sancions. La UEFA i la FIFA no podran imposar multes a aquells equips que s'inscriguin. A més, obre la porta a altres actors que fins ara eren impensables al món del futbol: noves competicions, nous formats i nous repartiments de drets televisius. Precisament sobre això, el CEO de la competició, Ben Richard, ja ha avançat que els partits es podran veure de manera gratuïta per la televisió.
Es la oportunidad del mejor fútbol del mundo de tener un apoyo, una cobertura, un volumen de aficionados que va a permitirnos, y no tengáis ninguna duda, de refinanciarlo prioritariamente a través de la publicidad.
Són declaracions a la cadena SER.
Com serà, però, aquesta nova Superliga Europea de Clubs, Pol? Doncs
mira, Joan, hi participaran 64 equips amb categoria masculina i femenina. Cap d'ells serà un membre permanent. Es repartiran en tres divisions, les lligues Star, Gold i Blue, amb ascensos i descensos. Cada equip disputarà 14 partits, 7 a casa i 7 a fora. Tindrà una primera fase de lliga i després una fase final amb eliminatòries, molt semblant al model que ja s'aplica a l'Eurolliga de bàsquet.
Hora de saber també quins equips, però, han acceptat.
De moment, 3. A més dels dos socis fundadors, Barça i Madrid, ja han avançat que hi seran a favor, en aquest cas el Nàpols, el rival del Barça als vuitens de la Champions. Diversos mitjans apunten també que hi ha clubs i turcs i francesos interessats, i el mateix CEO de la competició ha deixat entreveure que molts equips estan de costat a l'espera d'esdeveniments.
I precisament quins equips han dit que no?
Doncs mira, de moment equips com el Bayern de Munic, PSG o Chelsea, més a prop, diversos clubs de la Lliga Espanyola han publicat una imatge a les seves xarxes socials on s'hi llegeix el lema "Guanya-t'ho al camp" en referència als criteris d'accés dels clubs a la Superliga. I és que la competició ha rebut crítiques precisament per no ser un sistema 100% obert a tothom. El president de la Lliga, Javier Tebas, ha reaccionat amb diverses piulades, algunes d'elles molt desafortunades, insinuant que el CEO de la Superliga està bevent cubates en un bar. França i Itàlia també es posicionen en contra.
Bevent cubates en un bar, eh? Està bé, això.
Sí, sí.
Ai, i les dues grans preguntes de tot plegat. Primera, si podrà entrar tothom, i dos, si serà una lliga meritocràtica.
A veure, hi podrà entrar tothom, això sembla garantit per les declaracions de tots els protagonistes. Realment, el dubte de tot plegat rau en els criteris d'accés. La sentència diu explícitament que totes les competicions, noves o velles, han de tenir una normativa d'accés transparent i sense amiguismes. D'aquí la campanya Guanya-t'ho al camp. El Girona, si guanyés enguany la Lliga Espanyola, no jugaria contra els millors de la Superliga. El seu CEO explicava ahir en diversos mitjans que és per assegurar el creixement sostenible dels equips més humils del continent, a la COPE.
Y lo que evitamos con esto es que muchos clubes se quejan que el premio de acceder a la Champions es algo envenenado casi. Llegas a la Champions, pierdes los partidos, te vas a casa en antes de que termine el año y no has realmente podido aprovechar de consolidarte como un club europeo.
Ben Richard creu que molts equips petits no gaudeixen de la Champions, ja que queden eliminats de primeres de canvi i no poden créixer com a club, ja que es veuen obligats a vendre les seves grans estrelles. Veurem com queda tot plegat.
I atenció, perquè el Barça també tanca el 2023 amb una nova derrota a Dallas a l'amistós contra el Club Amèrica.
Resultat final de 2-3. Lamine Yamal obria la llauna al minut 5. Ben aviat respondrien els mexicans amb un gol de Quiñones al 12 de la primera meitat. El jove Marc Guiu va tornar a demostrar que se li cauen els gols de les butxaques, posant el 2-1. I ja a la segona meitat, Quiñones de nou i Henry Martín culminaven la remuntada de la Amèrica. El maig ha deixat 5 milions d'euros a les arques del club i ha servit per veure en acció diversos jugadors del filial com Estralaga, Cubarsí, Gerard Martín, Cochen o Mbaque.
I en futbol femení, el Barça ja és a quarts de final de la Champions després de golejar novament el Rosengar per 7-0.
Les blaugrana dominaven el match a principi i a final. La primera meitat acabava amb un marcador de 2-0 gràcies als gols de Walsh i de Graham. El veritable festival, però, arribaria a la represa per a Ayuelo per partida doble. Pina, Marta i Wick en pròpia porteria farien pujar l'electrònic fins al 7-0 definitiu. Recordem que el partit d'anada el Barça ja els havia marcat 6. Després del match, el club feia oficial la renovació de Mapi León, que es dirigia micròfon en mà a l'afició del Johan Cruyff amb una broma.
La generació m'ha hecho pensar y recalcar muchas cosas. Entonces, tengo que comunicaros que no voy a continuar. Lo dejo. Como yo no me he dejado en la temporada, he pensado que yo soy una nueva entrenadora. He renovado.
Efectivament,
ha renovat. Ara sí, ho hem escoltat, ha renovat, eh?
Fins al 2026.
I encara clau del Barça femení, Alexia Putellas, que no acaba de fer net i segueix amb les molèsties al genoll esquerre, que no la deixen jugar des del partit contra el Benfica. El Barça ara es plantejaria fins i tot que la futbolista passés per quiròfan. Anem cap al bàsquet perquè el Barça s'enfronta als Alguiris Kaunas en 16a jornada de l'Eurolliga amb la determinació de guanyar per deixar enrere els dubtes generats en els últims partits on han sumat 4 desfetes en 5 jornades.
El Roger Grimau visita uns Alguiris que està enfonsat a la classificació, encadena 4 derrotes consecutives a nivell continental. Una victòria suposaria una injecció de confiança després dels mals resultats de l'equip amb les derrotes a la Lliga contra Saragossa, Baxi Manresa i a l'Eurolliga contra l'Olimpia de Milà i l'Alba de Berlín. A l'Eurolliga els blaugrana són tercers amb 20 punts, mentre que el Alguiris Kaunas és 16 amb 10.
I seguim amb bàsquet perquè el Girona visita la pista del Bilbao en 15a jornada de l'ACB.
Els dos equips no arriben a aquesta cita amb les millors sensacions. El conjunt català ha encadenat 2 derrotes consecutives contra Manresa i Joventut i ara mateix es presenta com un equip força irregular. És 11 a la classificació amb 14 punts al Bilbao, però encara es troben en una situació pitjor. Els bascos es troben a només una derrota de les posicions de descens, són 14ens amb 10 punts i en només un mes han passat de somiar amb un lloc a la Copa del Rei i els play-off a trobar-se en aquesta situació.
I finalment, en tenis, us expliquem que Paula Badó ha tornat a la competició en un torneig d'exhibició a Abu Dhabi i ho ha fet amb victòria.
Sí, s'ha imposat juntament amb la seva parella, el grec Stefanos Tsitsipas, a Daniil Medvedev i Sofia Kenin per 6-4 al partit de dobles mixtos. La World Tennis League, que es disputa a Abu Dhabi, és un torneig per equip mixtos que reuneix grans noms del panorama tenístic com la número 1 mundial Iga Swiatek o el número 3 del món Daniil Medvedev. En el torneig hi competeixen 4 equips integrats per 4 membres cadascun. Badó competeix a l'equip Kites juntament amb Stefanos Tsitsipas, Arina Sabalenka i Grigor Dimitrov.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Vés a buscar la butlleta, que això ja és a 10 minuts de començar.
Ai, quins nervis.
Estàs nerviosa?
Sí, perquè vull que toqui a la ràdio.
Jo crec que aquest any sí, eh?
Jo tinc un pressentiment.
Val.
Em surt fatal, perquè ahir amb la panera de la casa pensava que no em tocaria.
Mira,
a tocar.
Mira, veus? Veus? Saps de què tinc pressentiment jo, Júlia?
A veure.
De cara bé.
Va.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Ros!
A veure, explica el que està passant en aquest estudi, perquè...
Hi ha un globet.
Sí, clar, perquè és l'aniversari.
L'aniversari en Pol, que avui en fa 42.
42, eh?
Sí.
Molt bé. Ben portats. Feliços 42.
Porta malament. Jo li feia més.
S'ha quedat sense paraules.
De dos cotitzats.
42 ja fa baixar de tot, eh? És broma.
Perdona, de broma. Parlem-ne, perquè...
Tu, Rafa, quants tenies? Perdona, que no me'n recordo mai.
Jo tinc 43,
mai.
La decadència. La decadència és evident.
No.
Però escolta, amb orgull, eh? Ai, los 100 mejores partidos ya los hemos jugado.
Ara falten els 100 restants.
És així.
100, però bé. Seran tot en pas.
Escolta'm, anem a la cara B?
Clar, i avui... Sí, volia dir, no, clar, sí.
Sí.
Avui, com no podia ser d'una altra manera, us porto una cara B exclusivament dedicada a la loteria.
Ara.
Home. Val?
Així que, carretero, música, maestro.
Maco, això, eh?
És que emociona, tot i que no et toqui, no? És com...
Sí, és així.
Estàvem veient les boles que l'estaven posant dins dels bombos.
Sí.
I, clar, dona que pensar.
Unes boles.
Moltes boles i...
I poques probabilitats.
Poques probabilitats.
Sincerament.
I passat, han patit una mica, eh? Per sí? Posar... He vist la gent una mica nerviosa.
Compte aquí.
Crec que algun any ha caigut la bola fora del bombo.
Sí.
A l'hora de posar-la i s'ha parat tot, eh?
Uf, uf.
No, no, s'ha parat tot.
I es detectava bé qui eren els notaris, perquè no feien res, només miraven.
Sí. La seva feina.
Va, dir-vos que avui parlarem de loteria perquè en res i menys, en 8 minutets, el sorteig extraordinari de la loteria de Nadal començarà al Teatre Real. I des d'aquí, a banda de seguir-ho, doncs, volem invocar una miqueta la sort.
Home, i tant.
No? Sí. A veure per si d'una vegada ens fa cas. És que us imagineu que ens toca la loteria en directe?
Ai,
no, és,
ai,
molt fort. És que ho he dit massa ràpid. Què faríeu vosaltres?
Crida.
Jo no acabo la cara bé, eh? No. Vaig a celebrar. Ah, no, clar, perquè no s'hauria de dir, no, en principi.
Conforme li toca, ja està a les Bahamas.
Tu diries o no?
Perdona?
Tu diries?
No, no, per la ràdio no.
Rafa.
Però, jo tampoc, evidentment.
No? Julve.
No, jo.
Pol.
Jo surto fins a Netflix.
Val. O sigui, jo soc dels teus, també.
Dono l'exclusiva a tots els mitjans.
Sí, sí, sí.
Ah, jo no.
Jo soc dels teus.
Seria la primera vegada que ha tocat un premi en directe a la ràdio?
Jo diria que un premi gros.
Gros? Si parlem el Gordo, estic parlant del Gordo.
Si parlem del Gordo, sí. Jo diria que sí.
Algun, que
algun
seria,
premi xulo sí que ha tocat en directe a la ràdio.
Ah, sí? Molt bé.
No amb aquesta.
Ah.
Aquesta és, és avui.
És avui, és el dia, és el dia. Aniversari, Pol, loteria, hem de guanyar. Va.
Tot coincideix.
Va, dit això, som-hi. Atenció, perquè per començar avui us vull explicar i també presentar a una família de Sòria, que és anònima, evidentment, que atenció, perquè diferència, a molta diferència de la gran majoria de participants de la loteria, es pot dir que ha tingut sort a la vida, perquè ha guanyat la loteria 5 vegades.
Home,
5 vegades.
Compte, però això no s'hi val.
5 vegades. És que haurien de deixar de participar.
Clar. Aquesta gent no podria participar més.
Clar, no estem parlant que un dia qualsevol tenen un cop de sort i els hi toca la loteria. Estem parlant de que els hi ha tocat 5 vegades.
Que fort.
Alerta, eh?
No sabem la quantitat.
No, no, és totalment anònim, però pitjor, que toqui 5 vegades la loteria és que t'ha tocat una xifra important,
eh? És pitjor, és pitjor que el Fabra. Castelló, eh?
Però Fabra no és sort.
L'aeropuerto de l'abuelo.
Fabra fa cosetes.
Sí, sí.
Llavors, en aquest cas, segons hem pogut llegir en una entrevista que ha publicat La Vanguardia, la família ha dit literalment la sort existeix, però nosaltres també la busquem perquè hi juguem molt. Tot afegint, hem passat de ser invisibles a clients preferents, m'encanta aquesta frase. I, clar, atenció a aquest primer missatge, perquè és cert que les probabilitats de que ens toqui són molt baixes, és evident, són moltes persones al món.
Costa molt, eh?
Però hi ha persones, com els integrants d'aquesta família, que juguen cada any sense fallar i compren molts dècims. Per tant, contra més compres, més probabilitats o possibilitats, ja no sé què és, tens de que et toqui.
Sí, sí, sí.
És que a mi em fa molta ràbia aquella gent que diu és que a mi no em toca mai. Clar, si compres un número cada 5 anys,
clar,
fill de la meva vida, compren una miqueta més,
que
és una
senyor
vegada a l'any. És veritat.
Aquí,
és veritat, és veritat.
Però també que et toqui tantes vegades...
No, estàs predestinat a ser ric.
Hi ha coses que no quadren del tot.
No, sí, mira, a vegades passen.
5 vegades, eh?
Són anònims, has dit?
Són anònims, sí. L'únic que sabem és que és una família de Sòria i que diu que la sort existeix. Clar,
clar.
Si diu que la sort no existeix...
Evidentment, sort hi ha.
Sí, sí, sí. Llavors...
Uf... Pol.
Sí, dolentíssim.
Això és titular d'esports, eh? Realment és titular d'esports.
Això és quan pugis, ves al despatx de Toni, que té un missatge.
Exacte.
Va, dir-vos, també explicar-vos que en aquesta mateixa entrevista la família també ha dit que moltes vegades s'han quedat a les portes de més premis. És a dir, estem parlant que els hi ha tocat 5 vegades i que moltes altres s'han quedat a les portes. És a dir, potser estaríem parlant de més premis. Pell de gallina.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Però aquesta gent deu tenir molts altres problemes.
Sí, la perquè vida... tot, és veritat, eh? La vida tot no pot anar tan bé.
Els ha de compensar.
Jo vull saber si 5 vegades han dit allò de... taparem forats.
No vas mal encaminat?
No?
La primera vegada, com a mínim.
Mira, jo us explico. La primera vegada que aquesta família va guanyar la loteria va ser als 80. Per tant, ha plogut una miqueta.
Val.
I segons...
No tant.
És mi època.
Ploure precisament no. Hi ha hagut problemes, però ploure no. Llavors, també apunten que a partir d'aleshores, de la dècada dels 80, la fortuna i la sort els ha acabat somrient, perquè no han parat de guanyar.
Mm-hmm.
Dir-vos també que tot i això, tot i el gir de 180 graus a la seva economia, la seva manera de ser, diuen, no ha canviat.
Home, va. Ja. Això ha de ser així.
I la manera de veure la vida tampoc. És a dir, no anaves mal encaminat, eh? Diuen que viuen al seu barri d'origen sense fer ostentació de la fortuna que tenen i que no han fet mai...
fortuna que tenen, eh?
Que tenen,
val.
Sí. I que no han fet mai masses excessos, perquè diuen no volen canviar de vida. Senzillament, doncs, aquests diners els hi han servit per... bueno, per guardar-los i per assegurar un futur millor als seus fills.
Per tapar forats.
Sí,
si no han canviat i ho tenen tot, de què els serveix?
Ah, vigila, no
em feris. Exacte.
Vols aigua?
La loteria...
No ho sé, escolta'm, cadascú fa el que vol amb els
sí,
diners.
Tant,
hi ha
faltaria.
Gent que és més previsora i els guarda. Mira, jo no. A mi em toca la loteria i l'endemà no tinc res.
Que t'han tocat cinc vegades. Cinc vegades la loteria.
Clar, però
un viatget no... et pots fer, ni que sigui Extremadura.
Sí.
Vull dir...
Sí, no sé, segurament un viatget sí que han fet.
Què vol dir, que sigui molt bona terra, Extremadura? De les millors carns que hi ha...
En distància, clar, tothom pensa, les Bahamas, Puerto Rico. Bueno, un viatget petit.
Sí, no, és igual. A Barcelona mateix poden venir.
Sí,
que és més car passar un dia aquí.
Casa teva, no? Tu els aculls. No
hi ha és que problema. jo sóc de Banyoles, per això. El meu pis aquí a Barcelona no hi ha.
Mira, ja estan tirant les pilotetes a dins del bombo. Déu-n'hi-do la velocitat que van.
Quantes pilotetes, per favor.
Porten mitja hora. No,
però és les que hi ha.
Clar.
Boles. Una cosa increïble.
Moltíssimes,
Moltíssimes.
Els notaris, jo vaig seguint mentre aneu mirant la tele. Dic que, evidentment, aquesta família, repetim, és anònima, faltaria més, però ja heu comprovat que la loteria toca de tant en tant, a molt poques persones, però que s'ha de provar sort. Sí, i, mira, sí. I si no, realment, estic temptant la sort a veure si ens escolta, ja us ho deia d'alguna vegada, i ens toca la loteria.
Esperarem, sí. I tant que esperarem.
Però que no tots són els diners, eh? No tots són els diners. Que no semblo aquí una avariciosa i no.
Ja han caigut les boles.
Ja han caigut, eh?
Ja
molt
no
bé.
Ja no queda cap bola fora de Tiesto.
No, això és el bomboquet.
Enorme.
Enorme. Sí.
Això ho han fabricat a posta, eh? Això no es troba.
No, això a les tendes no ho trobeu.
No ho trobeu.
Això va ser ahir la redacció de Radio Estel.
Sí? Home.
Exactament això. Exactament igual.
No parlem. No.
Aplausos, ja. Aplausos.
Volem ser mai tant.
Aplausos en el patio de butaques.
Un d'aquests d'aplaudiments és de la Manoli.
Segur. Manoli, per cert, que ja està pujada a les xarxes socials, eh?
Genial.
Ja podeu veure fotografia de com va vestida. Per cert, que ens va dir que tocaria... Acabaríem 6, el número premiat. A Radio Estel no acaba amb 6.
Lamento dir-li que no serà així.
Va, continuo?
Més cosetes.
Sí, va. Doncs no canviem de qüestió avui, perquè seguim parlant de loteria, així que Carretero, puja amb la musiqueta una mica, va. Pujada la musiqueta, ara puc continuar. Ho dèiem fa un moment, eh? A hores d'ara milers de persones estan esperant molt emocionades a que comenci un dels sortejos més populars del nostre país.
I tant.
I de retruc, doncs, estan esperant a saber on caurà aquest primer premi, el conegut El Gordo, que recordem, repartirà 400.000 euros.
Aviat és dit.
Llavors...
Per dècim, eh?
Per dècim. Sí. Tot és molt bonic i alegre i emocionant, i tant que sí. Jo crec que és un dia molt especial, però sabreu...